el Di María de Ancelotti, que és que participi del... que sigui un dels tres en un 4-3-3.
No? Ara tampoc no sé per què treus. Finals que tampoc no caldria treure, tampoc ara aquí a sobre...
M'has tret Boca-River a Madrid? Mira,
sí, com a, me l'has tornat, aquesta.
Bueno, no la perdieron contra... No se la ganó el Barça, el Madrid, tampoc.
No. És veritat, no hi ha hagut mai una final Barça-Madrid. I serà Sebastián, que no sé si té alguna importància o no, però és així, el primer Mundial sense Maradona. El primer Mundial amb Maradona mort. Això... Creieu que li treu un punt de pressió a la selecció a l'hora d'afrontar el Mundial? No té res, és igual, vull dir, no s'afronta de la mateixa manera o no?
Nada va a ser igual sin Maradona en los estadios viendo a la selección. Lo que generaba Maradona cuando iba a ver a la selección y más en un Mundial era totalmente diferente. Ahora, yo creo que también, y está quizás la otra mirada de mucha gente que te lo va a decir, es tener a Diego arriba y que Diego nos guíe, ¿no?, en ese camino a la Copa del Mundo. Pero bueno, yo creo que aporta este condimento especial que es la primera Copa Argentina, la primera Copa del Mundo para Argentina sin Diego Maradona y el último Mundial de Messi. Se cruzan esos caminos que bueno, como decía Jero hace un rato, a nosotros nos cuesta ilusionarnos por las frustraciones que hemos vivido, pero si me remonto a la publicidad de Quilmes, después hay cosas que pasan que hacen creer, ¿no?
Juan, ¿li dones algun valor o no? Això, ara no. Que deia també aquest valor més espiritual de Maradona nos guiarà el camino.
Si tengo, ¿no?, que caer en los lugares comunes, los dioses no mueren, o sea que Maradona siempre estará vivo. No creo que tenga ningún tipo de incidencia más allá de que buscarle algo que
no... Però que ho deia en el sentit de que és una... És una veu absolutament escoltada, no?, a l'Argentina, i que si el Mundial, posem per cas, comença amb una ensopegada, amb un empat, segurament la reacció de Maradona hauria estat una reacció allò seguida i escoltada per
lo que pasa
argentins,
que el recuerdo,
no?,
de Diego en el último Mundial fue malo, porque él estaba mal, ya físicamente estaba mal, anímicamente
estaba mal.
La selección estaba mal. La selección estaba muy mal, sí, pero me acuerdo un partido, creo, en San Petersburgo, que empezó a correr rumores de que se había muerto.
Sí,
entonces, por un lado, digo, si me pongo en el plano maradoniano de protegerlo, es quizás mejor no ver esas imágenes. Por él y por todos los que lo vimos alguna vez bien. Entonces, bueno, sí, si nos ponemos esotéricos, sí, seguramente nos ayudará.
Ahora, qué increíble el destino, porque entre el primer partido y el segundo de la Argentina fará dos años que se va a morir. O sea, justamente durante el Mundial continuará siendo eso que dijo Valdano de la absència més present constantment, no? Del 25 de novembre, justament un dia abans de que jugui contra Mèxic i Argentina, farà dos anys. Jo recordo parlar...
Va morir, perdona, Ramiro, va morir fora de dates de Mundial, però la coincidència fa que l'únic Mundial que jugarà segurament a la història a l'hivern coincidirà amb el segon aniversari de la mort de Maradona.
Jo me'n recordo molt parlant amb la generació que ara són entrenadors de la selecció, la gent del 2006, amb els que tinc bona relació, em deien que aquell va ser el millor paper de Maradona amb la selecció argentina, perquè no tenia cap responsabilitat tècnica i arribava i abans del partit estava amb ells al vestidor. Llavors estava Mascherano, recordo que explicava, estava, bueno, lligant-se les botes i al costat estava Diego explicant-li una anècdota i ell fent alguna arenga, i era el millor moment. De fet, el dia que queden eliminats és el dia que la FIFA no li deixa entrar Maradona al partit contra Alemanya. La FIFA no li deixa entrar al camp per no sé quina qüestió i acaben eliminats. Evidentment que això va ser l'atzar, però sí que recordo que aquella generació, parlant amb ells, fins i tot amb Scaloni, que hi era, amb Leo Franco, gent Mascherano, gent d'aquell equip, deia que aquell moment era, el 2006, Diego estava... Bueno, se reunien ells, parlaven, però no tenia cap responsabilitat tècnica. El 2010 en va tenir i no li va anar gaire bé.
Vaig acabant, fins i tot els argentins han caigut...
Una cosa, sí? No sé si és l'últim Mundial de Messi.
No ho saps?
No lo sé. Lo dejamos ahí, no.
Sí, sí, no, 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 deixem aquí. No,
hay que ver qué pasa.
Fins que ho anunciï ell, evidentment, la cosa no, està oberta.
No, no, a ver, puede cambiar, sí. O sea, puede, lo lógico sería que se retire, pero teniendo en cuenta que Messi lo más probable es que se vaya a jugar a Estados Unidos, o sea, venga o no al Barça, se va a terminar siendo a jugar a Estados Unidos, y el próximo día es a Estados Unidos, bueno.
Però amb 39, sí?
Bueno,
ahí está Cristiano Ronaldo jugando en 39, ¿no? Tampoco es una...
No, no tiene 39 todavía. No. Ya está bastante muerto, como para vengas a seguirlo enterrando al pobre Cristiano.
Dependerá
Cristiano.
Mucho de...
Y a mes a mes Leo no va a tener... No tendrá 39 en cara, ¿eh?
No, va a tener... va a llegar con 38.
Bella Sebastián.
Va a cumplir 39 en el Mundial.
Sí.
Yo creo que dependerá mucho de la actividad que siga haciendo en estos años, ¿no? Hay una realidad, y a favor de lo que mencionaba Juan, que creo que es que Messi hoy por hoy no se visualiza desde otro lugar que no sea jugar de fútbol. Entonces, cuando nos queremos acordar, los mundiales pasan rápido y quizás si él se halla, puede que haya otro mundial, claramente. Pero todo indica que este tendría que ser el último. Però no hay que descartarlo, coincido con esa visión.
De moment gaudim d'aquest, del de Qatar 2022, o com deia, fins i tot els argentins, els aficionats, han caigut en versionar Quevedo, dedicada a la selecció argentina. Lionel, esta copa te la mereces. ¿Es necesario esto, Juan?
A mí la canción me resulta pegadiza, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no la atiendo? ¿Por qué no la bajás? ¿Por qué no la tirás abajo, la canción?
No, si tú te agrada, yo ya estoy content. Vull dir, si tú estás feliz, la
versión... A Juan le agradan estas cosas, ¿eh? Le agrada...
Los lugares comunes me gustan mucho.
Si el Decime que se siente va a acabar ser un hit, ¿a qué tan será?
¿Pero no lo ven pegadizo? No. Veo que no.
Sí, Mujol, tu la compres, eh?
Home, la cançó aquesta enganxa...
Però l'original o aquesta versió, dius?
Aquesta tonada, li posis qui li posis, acaba enganxant. Sí, sí. Lionel, jo ho veig claríssim.
Gràcies, Jaume. No sos com a puxa, que un anti-argentí.
Doncs endavant.
Cristiano 37, per cert.
37 anys.
Sí, sí, sí.
39, li dijo, ja le había metido...
37, aquesta temporada segurament fa 38, però fa el febrer igual que jo.
Per cert, a diferència de Messi, avui una malaltia. Tía, Cristiano no ha estat ni a la banqueta del partit del United al camp del Fulham.
La famosa mundialitis.
No fos cas que potser sí, que pobre estava molt malalt.
Tampoco le cambia mucho si no está jugando nunca.
Bueno, però últimament sí que estava tenint alguna...
Va sortint, de tant en tant.
Claro, para su...
No és el que
nivell,
era,
no?
No és el que era, absolutament. No, i acabo com li preguntava ahir a l'aficionat brasiler que ens acompanyava, el Mateus. A veure, Sebastián, va, començo per tu. Tu firmes que els propers 5 mundials Argentina no en guanya cap, però Brasil tampoc no en guanya cap.
No. No firmo. Prefiero tener oportunidades de ganarlo. No sé cómo, pero tener oportunidades.
Tu, Juan, tampoc ho firmes, això, no?
No, porque la
Uy,
verdad que estamos...
Pero
a ver, a nosotros con Brasil, que en los mundiales nos pasa un poco ya con el Barça, con el Madrid, ya no jugamos esa guerra, o sea, jugamos la propia. Vamos a intentar ganar las máximas que podemos nosotros y bueno, o sea, es muy difícil recortar esa distancia. Claro. Por lo menos mientras yo esté vivo, seguramente quizás otras generaciones lo ven, pero no voy a ver a Argentina ganar 4 mundiales, o sea, que pase a Brasil. Tendré de mucha suerte. Si no lo vi con Messi, no es que... O sea, ¿quién tiene que venir?
Que era la teva esperança, no? Que era la teva esperança de dir, potser ara ens atrapem.
Tiene que jugar Ramiro Martín para que eso pase.
Tu no ho signes tampoc,
Ramiro. I de fet, un petit parèntesi, el que passa, el que ens passa a molts argentins quan veiem que és el cinquè mundial de Messi, és que mires al darrere i dius... Si s'haguessin fet mínimament bé les coses, però mínimament bé ordenadetes, mínimament, jo crec que un mínim mundial més tindries, perquè la resta, o sea, la quantitat de projectes desastrosos que va haver de liderar Messi durant aquest temps va ser terrible. Jo, no, igual que Juan. De fet sí que aquest símil el compro. És una cosa com el barcelonista veu el tema de la carrera per la Champions, perquè guanyar un Mundial és fins i tot molt més difícil. Tenir-ne 5 és una bogeria absoluta. I de fet, acabem com començàvem, o sigui, si un sud-americà no guanya aquest Mundial, o sigui, ja farà 20 anys que cap sud-americà guanya, és una ratxa molt llarga ja.
Mira, acabarem amb un so que segur que voldreu tots que el 18 de desembre, tots els que esteu aquí en aquesta taula, es repeteixi a Qatar.
Enrique, toca para Diego, de cabeza de la derecha. Va Diego a buscar la ilusión, largo Diego.
Borruchaga, final del 86, que el Juan recorda vagament, té algunes imatges així, que el Ramiro la recorda perfectament, i el Sebastián li han explicat segur un munt de vegades.
Ja l'he dit.
Ramiro Martín, Juan Irigoyen i Sebastián Quadrelli, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda aquí al Superesports.
A vostè.
Que gaudiu molt del Mundial. Tu vas al Mundial, Sebastián? Vas a Qatar, no?
Sí, estoy viajando el miércoles. Miércoles a la mañana, llego miércoles a la noche. Así que ansioso ya, la verdad, bastante ansioso.
Tu, Juan, et quedes de quedada especial aquest any, eh?
Sí, pues me nace mi segunda hija en breve.
Bueno, si neix amb un Mundial, uf.
Le puse Victoria. Va, se va a llamar Victoria.
Sí, segur, encara que ja està confirmat això,
eh? Está confirmado. En un momento peleé por Lea, pero no. Perdí, como casi toda la guerra que inicio en casa.
I tu, Ramiro, esperem que això d'anar a Dublín no trenqui l'harmonia.
Haurem de fer aquest parèntesi i recuperarem després els hàbits. Me'n quedaré per aquí.
Ramiro, moltes gràcies.
A vosaltres.
El Juan Irigoyen, el Ramiro Martín i el Sebastián Quadrelli parlant d'aquest Mundial amb clau argentina. Han passat coses a la Copa. Algun al primer eliminat o no, Molló?
No. Cap eliminat. El Getafe el tenim a la pròrroga. De fet, tu l'avançaves, aquesta pròrroga al 87, i ha arribat amb un gol al minut 94 amb una errada de Kiko Casilla, del porter del Getafe. A la pròrroga, Getafe està guanyant, eh? 2-3. De fet, acaba el partit. Borja Mayoral a la pròrroga ha donat la classificació al Getafe. I tenim dues primeres en joc. Arenteiro 1, Almeria 0, el 12 de la primera part, i el Gira 0, Atlètic Club 0, 10 de la primera.
El Cádiz sí, però que ha quedat eliminat, no?
Sí, el Cádiz sí, però juraria que potser no l'havíem cantat. El Real Unión de Irún 3, Cádiz 2, a l'últim minut, al 94, el Real Unión de Irún ha donat aconseguir la classificació i, per tant, el Cádiz, aquest sí, és el primer equip de primera eliminat, el Cádiz de Sergio.
A punt de començar el primer partit de Nadal, la Copa Masters de tenis, 3 minuts i un quart de 10, fem una pausa i a la tornada continuem parlant de futbol, més a prop, però, més el de casa nostra, que ens agrada també de trepitjar el terreny, amb un home que va estar gairebé 15 temporades a la mateixa banqueta, Toni Carrillo, entrenador del Cerdanyola durant 14 temporades i mitja, que ens acompanya de seguida aquí a l'estudi de RAC1.
RAC1. Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. RAC 1. RAC+1 presenta
Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'una 100 anys.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1. El torró solidari de RAC1 i Torrons Vicenç arriba a la 8ª edició.
Quina meravella, per favor.
Dues versions. La clàssica de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Està molt bo.
Mm,
tots els beneficis obtinguts de la venda del torró de RAC1 van íntegrament destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, a la investigació de les malalties minoritàries infantils. Podeu trobar el torró solidari de RAC1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, els punts de venda detallats a RAC1.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç.
Tots som...
Torrons?
Sí, sí.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Passa un minut d'un quart de 10 de la nit, Superesports, RAC1, fins a les 11, que agafa el relleu l'Aleix Pariser amb el Tu diràs per arribar a la 1 de la matinada. Després d'acomiadar Juan Irigoyen, el Ramiro Martín i també el Sebastián Quadrelli d'estar parlant del Mundial. Vaja, potser ara en tornem a parlar també del Mundial, perquè si parlem de futbol segur que li vindrà de gust. Parlàvem amb ell, de fet, a principi de temporada, quan es va confirmar, després d'aquest estiu de bojos, que el Cerdanyola jugaria finalment a la segona federació. Per cert, que aquesta setmana el tribunal, els jutjats, li han donat la raó al Dux, a l'equip de Madrid, que va provocar tot aquest enrenou, i l'any que ve, en principi, l'han de readmetre a la primera federació. Veurem què acaba passant, això ja en parlarem, però com dèiem, el Cerdanyola finalment jugava a segona federació, parlàvem amb ell després de tota la paperassa, el grup cinquè, amb aquest munt d'equips madrilenys i encara més lluny, amb viatges amunt i avall, iniciava la seva 15a temporada al capdavant del Cerdanyola com a entrenador, però aquesta 15a es va acabar abans d'hora. El mes d'octubre la Junta Directiva va decidir destituir-lo després de més de 500 partits a la banqueta vallesana. És el Toni Carrillo. Hola, Toni, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per venir.
De res, home.
Com són els caps de setmana sense partits?
Bueno, no està malament, eh? Quan portes tants anys, no solament aquí a Cerdanyola, sinó a l'època de l'Horta, del Júpiter. Doncs la veritat és que, bueno, fas coses que normalment no feies i em pensava que ho tindria més, estaria més angoixat i tal, però he de dir-te que, no sé si és l'edat, però la veritat és que prou bé, força bé.
Has anat a algun camp, no a la primera o la segona, sinó a algun camp del futbol català, o no?
Sí, sí. De fet, l'altre dia, la setmana passada, vaig estar fent per la xarxa el partit del Castelldefels amb el Tona. Sí, he anat a veure una mica el Castelldefels, per la part que me toca, no? Vaig anar a veure també el dia del Sant Andreu. Bueno, per veure, però, bueno, desconnectar mai, no? Perquè sempre has d'estar atent als equips, als jugadors, a com funcionen les categories, però sí que més relaxat i més tranquil. Dóna la impressió de que eren molts anys, molt de temps, una categoria molt exigent, i crec que em trobo una mica aliviat de tot el que, de tota la tensió, de l'estiu, de tot, i bueno, de moment em trobo força bé.
Per què et van fer fora? És a dir, quines explicacions et donen, bueno, per fer-te fora del Cerdanyola quan acabàvem d'arrencar, com aquell qui
sí,
diu?
Sí, però durant els últims mesos ha hagut molta tensió. La relació amb el president sempre ha sigut fantàstica, crec que és una relació idílica, un binomi que, bueno, que han tingut la sort de fer quatre ascensos, però, però jo crec que des de que l'equip va pujar a segona ref, hem convertit un gaudí d'una categoria amb una obligació que és mantenir-se, no? Crec que aquí és com hem començat, doncs, a topar una mica. Sí que és veritat que els últims, a l'estiu aquest últim ha sigut molt dur. Estem parlant de 3 mesos des del fatídic partit de la segoviana fins al també a l'últim partit
acabes,
que va ser la segoviana, el futbol d'aquestes coses, no? Sí, perquè llavors des d'aquell dia ja sabia que podia veure aquesta plaça, després aquesta plaça, quan semblava que sí, venia la subhasta famosa aquesta que finalment l'Estepona se'n va emportar, amb molta tensió, ara fitxem, ara no fitxem. Quan ens diuen allò del Dux, ocupar la plaça del Taladera, era dia, crec que era dia 30 d'agost, fitxàvem un dia i mig 8 jugadors, bueno, masses tensions i, bueno, i alguna discussió que una altra, que al final doncs, bueno, doncs va acabar de trencar-se doncs, a la jornada 5, no? Després del partit de Madrid, va haver una discussió forta, on crec que ja no hi havia aquell firincat ahí que hi havia abans i que, bueno, jo li vaig dir, digo, no estamos de acuerdo, no estamos bien, estamos entrando en discusiones seguidas, parecemos que ese matrimonio nos vamos a separar i al final pues, jo marxo i ella es queda amb els nens, no? Com diuen, no? Diria, metafòricament parlant, no? Però ha sigut més que res molts anys, molta tasca, i després jo crec que quan portes tants anys en un puesto sembla que les coses que fas bé ja no es veuen tant i les que fas malament es multipliquen per 3. Això sempre passarà. Estàs muy visto i bueno, la veritat és que tots hem tingut una mica de culpa, perquè jo també he estat molt nerviós, molt, molt neguitós. Crec que, i ho vaig dir també quan vaig parlar amb el Ricard Vicente, que el 30 de juny hauria d'haver deixat l'equip perquè va haver-hi un canvi molt gran a la plantilla, van haver-hi 20 baixes... gent del cos tècnic també va voler parar. Va ser un any molt, molt... de molta ansietat l'any passat. Vam començar molt bé, però la plantilla era la que era. Han passat moltes coses, s'ha treballat moltíssim i semblava que aquest treball no era valorat. Hauria sigut el moment, però la incertesa de la categoria va fer que comencéssim i al final ha acabat com, doncs, com ha acabat.
Et fa una mica de pena això, que s'hagi acabat d'aquesta manera, com dius, traumàtica, després d'aquesta excel·lent relació, molt bona relació amb el president durant tants anys, que això hagi acabat així, trencat d'aquesta manera?
Bueno, ningú pensava que podria ser així, no? Home, sap greu, perquè per sobre d'un entrenador, un president, o d'un entrenador i un club, hi ha les persones, hi ha una amistat molt forta, som dues persones que ens hem parlat de la nostra vida íntima molt, hem tingut molta, molta relació, però jo com a entrenador sempre he tingut clar que al final hi hauria un final, no? No és el que jo m'hagués agradat, però tampoc li dono molta importància. Crec que els 14 anys i pico que he estat estan molt per sobre del que ha passat al final. Hem gaudit moltíssim, hem pujat moltíssimes categories. Si ens arriben a dir el primer any que estaríem on estem, és impensable. Jo em quedo amb això, i després sempre un bon record de tots, de tota la gent, del club. Al final, que tu puguis tenir doncs, punts de vista diferents no fa que tinguis que acabar malament. Som persones i per davant de tot hem de ser persones. Ara, després, una vegada som entrenadors o som presidents, cadascú es posa al seu criteri. Crec que ens estàvem separant molt de les idees que vam començar a tenir i finalment ell va prendre la decisió que va prendre i a mi personalment m'ha anat molt bé.
Abans que ho comparaves amb una parella, diríem que us heu donat un temps també, el president i tu, per tornar a parlar d'aquí, bueno, uns mesos o no?
Sí, suposo que sí, no seria el que pensava, no crec que és una decisió que en calent doncs, sap greu a tothom, jo sé que ell també ho passa malament perquè bueno, ha sigut molt de temps i molt bona relació i és un dia a dia parlar cada dia i està... doncs molt units amb tot, no? Però, bueno, jo crec que sí. Ara portem, bueno, des del l'últim partit va ser divendres, el diumenge, aquell divendres doncs ho vam deixar tot ja pactat, vam jugar contra la Segoviana, vam guanyar, des d'aquell divendres no
he tornat a parlar. Estranyot, no? Aquell partit també, per sí, tu ho dic, perquè sí, sabem sí. Que ja no continuaries, sí. De fet era Vox Populi, que era el sí. Teu últim partit, però tot i això, seure't a la banqueta, bueno, com un últim servei, semblava allò.
Al final, el divendres ho vam parlar, ho vam acabar d'enllestir tot, però em vaig veure... Ells tenien un problema, que aquí s'asseia el diumenge a la banqueta i els vaig dir, pels jugadors i per lo que jo he fet al club, ja en sé jo i si podem doncs, sumar punts, doncs millor. I mira, vam fer un molt bon partit i vam sumar 3 punts importants.
Que ja té conya, com dèiem abans, que sí. Fos contra la Gimnàstica Segoviana,
sí, sí.
Contra aquí...
Sí, contra el mateix equip, parlant amb el míster i tal, quan va acabar el partit li vaig dir, va felicitar, i dice, podríamos habernos ahorrado el partido anterior, i li vaig dir, bueno, pues este es el mío último, así que hasta aquí hemos llegado, esto ha sigut caprichoso, bueno, és el que té el futbol, no? Aquestes coses que a vegades dius, serà una casualitat, bueno, pues és així de fantàstic aquest món.
Com ves el comiat amb el vestidor? Perquè, clar, és que tu feia 14 sí. Anys i mig que això no ho tastaves, no? Com és acomiadar-te?
La veritat és que la plantilla pràcticament era nova. Vull dir, solament Dani Martí, el capità, i Nils Puigades eren els dos jugadors que quedaven de tot el planter de l'any anterior, de tot el planter que va ser pràcticament l'equip que va pujar de tercera a segona a ref i que després amb els 42 punts ens va valdre per poder mantenir-nos, no? Una plantilla nova que, bueno, que es van quedar molt sobtats perquè molts jugadors... Bueno, la plantilla la vaig fer jo, indubtablement, aquesta nova, sencera, i molts jugadors, doncs, bueno, van quedar una mica sobtats perquè no imaginaven una situació així, no? Però bé, amb ells bé, molt bona relació, els vaig explicar que ha passat això, hi ha un problema, no ho podem solucionar, i el millor és que jo surti del club, i el club així ha decidit, i jo estic d'acord amb això, i bueno, i al final, doncs, bueno, ells van quedar una mica sobtats, però al final ells el que han de fer són jugadors, tenen el seu sou, i han de, amb qui sigui, amb mi, amb el míster que està ara, han de competir, han de treballar, però la relació fantàstica.
I la sensació del primer dia que et lleves, no sé si dilluns, o dilluns potser teníeu festa, dimarts, el primer entrenament, i de dir, hòstia, que no hi he d'anar, que aquest vespre m'he de quedar a casa?
Bueno, no va ser dolenta. A vegades també, per això, per ser la primera o la segona, a vegades quan pares a l'estiu i tal, no va ser dolenta. Jo sí que he pensat sempre, dic, ostres, lo echaré en falta. Si et dic la veritat, ara mateix, després de tants anys, no. Estic bé, crec que el meu cos m'està dient que, o el meu cap, millor dit, que és el que fa que el cos funcioni, m'està dient des de fa gairebé un mes que era el que necessitava. Penso molta gent que em coneix, diu, t'ha canviat d'estar a la cara, estàs molt més... Hi havia molta tensió. Estem parlant de gent que estem treballant, que demà al matí a les 7 ens engegem per anar a treballar i després entrenem i jo sóc una persona que m'ho prenc doncs, com si fos un professional, que és el que penso que sóc, no? Que ara perquè econòmicament no pots viure d'això, doncs has de fer la teva activitat que jo faig, no? Però al final, bueno, és el que és i no hi ha més. Ha passat això, però... Estic bé, em trobo bé, millor del que pensava. Jo que sóc una persona que a vegades doncs, puc estar una mica ansiós amb algunes circumstàncies del joc, de l'equip, del moment. La veritat és que molt sobtat, però a la vegada també content i una mica aliviat, no per haver marxat del Cerdanyola, perquè el Cerdanyola és el meu... Jo sempre dic que he sigut del Júpiter tota la meva vida, perquè he nascut allà i m'he fet allà, he estat 24 anys, però jo, com a entrenador, m'he format, he madurat al Cerdanyola, i això no se n'anirà mai, i tot el que hem viscut ha sigut fantàstic. Però tinc que dir-te que estic ara mateix en un moment que crec que el temps me'l devia, saps? De poder fer un reset, de descansar, de reflexionar el que no fas bé, perquè sempre hi ha coses a millorar i hi ha moltes coses que no fas bé, però preparat per quan tinc que sortir una altra vegada el pistoletazo de salida per un altre equip.
La normativa t'impedeix entrenar?
A nivell oficial, sí. A nivell oficial, la normativa de la Real Federació Espanyola de Futbol...
Que això
no...
també té nassos.
Bueno, al final cosa, també no? Va una mica acorde amb el que els contractes dels entrenadors. Jo he cobrat fins al 30 de juny, per tant, bueno, ho veig coherent que sigui així, no?
Però sí, bueno, la normativa no t'ho impedís?
No.
A tu t'agradaria sí, no, demà sí. Entrenar
no,
ja?
Demà no? No, però segurament al gener potser sí. Necessito un període de tranquil·litat, de poder fer coses que no he fet fins ara, de valorar coses que no valorava abans, com és anar a veure mitja hora d'entreno del meu fill o tres quarts d'hora, que semblava que, bueno, no lo veo, me voy tal, pam, i ara sembla que sigui com si jugués una final. Això és molt important a la vida, també, perquè la gent que t'estima, que està al teu costat, doncs ho valora, vale? I ho agraeix. I la veritat és que ara, de moment, vull parar. No he parat en 26 anys, ininterrompudament, no he parat. El primer cap de setmana d'octubre, deia la meva dona, el primer fin de setmana que tenemos libre en 26 anys.
Què fem,
anys.
No?
Sí.
Què es fa, no? Cosa, què es no? Fa aquí?
Que és fàcil dir-ho, però...
Sí, no.
Però,
més o menys, et podria... Més o menys sí, anem no? Per aquí, vull dir que sé de què parles. Sí.
No? Igual no ho fem...
I ara què es fa, ara,
tampoc
no?
Fas moltes coses. Aquest matí, per exemple, era la una al migdia d'un diumenge i estava passejant pel carrer, anava a comprar el pa. Estava veient a la xarxa el partit del Castelldefels amb l'Hospitalet, una mica... Però jo, i la gent em deia que em coneix, ostres, que raro, no? Digo, sí, però, jolín, se está bien también, coño, en la vida hay que ver totes les vessants, no? S'han de viure, ara em toca aquesta, però el que està clar que el meu puesto està a les banquetes tard o d'hora.
Alguna trucada, allò, no per fitxar-te ara, però això, per dir, home, Toni, que ara ja no estàs al Cerdanyola, ja en parlarem, no?, quan avanci una mica més la temporada,
bueno,
l'any que ve...
Sí, directament no, he parlat amb molta gent, perquè la veritat és que em vaig sentir abrumat tal com va acabar tot, per les redes socials va ser... Algú que no tampoc m'imaginava que sí que seria una mica de rebombori perquè ningú s'ho esperava, però sí que veritat, doncs, bueno, la veritat és que molta gent ha contactat amb mi, a redes socials moltíssim i sobretot a nivell de WhatsApps i de trucades han hagut moltes més de les que m'imaginava i algunes molt, molt gratificants, encara que tot qualsevol comentari que puguin fer sempre és gratificant. Bueno, a vegades això també serveix per valorar-te a ti mateix. Jo sóc una persona que, quan les coses no surten bé, el primer que no em valoro, sinó que el primer que faig a l'examen és què he fet jo malament i tal, i moltes vegades sóc massa exigent amb mi mateix. Vull ser massa doncs, regular en que tot surti bé, i massa perfecte, diria, en un món imperfecte, no? I això tampoc és molt, no és molt bo, però bueno, és el que estic visquent ara i molt content.
Servidor que porta 22 anys en aquesta ràdio, gairebé és un moble més d'aquesta ràdio. Com s'aguanten 15 anys en una mateixa banqueta, Toni? Bueno, és un cas no únic, però semblant, no n'hi sí, ha amb el dit d'una mà, sí. Te'ls conto, eh?
Sí, la veritat és que sí. Sobretot, moltes vegades hem parlat, i quan parlàvem amb el Presi, el problema és que cada any anàvem millorant. O sigui, nosaltres vam començar a primera regional. Jo venia d'en 29 anys debutar com a entrenador del Júpiter a tercera i, bueno, em semblava que allò era... Però vaig viure una mica, doncs, que el futbol no és tot, encara que comencis molt d'hora. Al final vaig començar molt d'hora perquè amb la pilota als peus tampoc era res de l'altre món, m'entens? I em vaig retirar d'hora, no? Però el que està clar que... Bueno, és una forma d'estar molts anys...
Sí, tu vas veure clar això, que vas dir, hosti, jo vull continuar lligadíssim al futbol i millor que passi ràpid a la banqueta.
Vols dir de jugador?
Sí, de jugador-entrenador.
Sí, tenies en compte que jo amb 18 anys ja portava base del Júpiter. Jo, des dels 16-17, portava el Benjamí A, imagina't. He passat per totes les categories, vaig anar a estar a la famosa Fundació Ferran Martorell 2 anys, vaig tornar, vaig agafar molt juvenil, vam pujar nacional, i quan Jaume Oliver va sortir del club, el gran Jaume Oliver, doncs jo estava molt a prop d'ell, perquè estar a prop d'aquest senyor és
aprendre, no?
Aprendre moltíssim, i a part tinc una relació amb ell fantàstica, doncs va ser el moment que el club doncs, econòmicament no anava bé, i al final, pues, bueno, lo bueno, bonito y barato lo tenemos en casa, no? I va ser, pues, bueno, per mi una oportunitat que sempre havia quedat al club, no? Però... Està clar que, bueno, és el que em va donar aquesta empenta per començar a treballar.
Sí, t'he tallat el discurs quan et preguntava això, sí. No? De 15 anys com s'aguanten? Què s'ha d'anar canviant any rere any perquè la gent no s'encansi, com deies abans, no? Que la gent sí, no s'encansi de tu, final, de dir-ho ja una altra vegada, el Toni, a la banqueta.
Bueno, la veritat és que sí que és veritat que Cerdanyola és un club nou. Jo portava un any de la fusió de 5 clubs quan jo vaig arribar. I veritablement, doncs, bueno, doncs... Ha sigut any, primera regional, l'any següent a preferent es van mantenir, la següent vam pujar a primera catalana, un any d'estar 5è o 6è, sembla que va ser, el següent any pugem a tercera, 8 anys a tercera, cada vegada millor, sí que és veritat que la tercera era un sostre molt gran per nosaltres, i va arribar la temporada històrica de l'ascens i d'aquell mític partit a Girona, que es van fer 2 gols a la pròrroga i que després amb el Sant Andreu es va guanyar a casa, no?, amb el tema del Covid i el nou sistema de competició, que també, hem de dir, va ajudar, no?, bueno, doncs jo cada any m'he sentit com si fos el primer. I la gent m'ha tractat molt bé. Sí que és veritat que la massa social del Cerdanyola no és la d'altres clubs, a lo millor històrics de Barcelona, com un Europa, un Sant Andreu, un equip que s'opina més i que és més difícil de mantenir tantes temporades. Però jo al club, la veritat és que tothom m'ha respectat molt. La figura del president ha sigut clau en que això ha sigut un búnquer entre ell i jo, i ha sigut la clau que jo portés molts anys, i ja dic, cada any apreníem coses noves i bueno, se m'ha passat volant, encara que són molts anys, perquè la vida passa ràpid, sobretot quan gaudeixes, no? Però, bueno...
I de quina temporada en tens més bon record? D'aquesta, precisament, de l'ascens a Segona Federació, o no té per què? N'hi ha alguna que dius, hosti, és que aquell any ens ho vam passar pipa, jugant a futbol.
L'any també de pujar la primera catalana a la tercera va ser molt bo, perquè era un equip molt... amb el camp tan petit que teníem a la Bòbila, un equip molt, molt limitat en quant econòmicament, però un grup de gent que anaven com a bojos. La veritat és que aquell any va ser molt bo, però per com ha sigut el tema de l'ascens de tercera a primera a segona ref, aquell va ser aquella pròrroga camp del...
És que aquell play-off, no?, entre un i l'altre, sí, vaja, sí. El de Girona, la remuntada aquella...
I després el dia del Sant Andreu, allò, però la remuntada de Girona és... Això passa una vegada cada molts anys.
Ho veies perdut, allò, no? Pot ser, ara bueno, pots,
més,
o no?
Sí, vaig estar, i més a més, sempre fan la conya, no?, amb el meu segon, amb el Pucci, amb el Johnny, no?, el fill del gran...
Fill del gran Pucci, que ens va acompanyar aquí fa uns anys aquí a l'estudi, ens ho vam passar molt bé.
El meu jugador meu i està portant mi uns anys, doncs m'ho deia, no?, digo, t'has tenido que ir del banquillo para que ya hemos tenido que hacer... Me'n van expulsar aquell dia, al minut 8 de la primera part de la pròrroga, i va començar l'equip a reaccionar i va fer 2 gols, i bueno, al final, bueno, la conya sempre fotíem... El partido lo he ganado yo, ¿lo entiendes?, no? Digo, sí, lo tengo claro. Va ser un partit increïble.
Sí, realment, i això va portar a la final contra el Sant Andreu, i que explicàvem aquí al Superesports aquell dia, l'ascens del Cerdanyola, Segona Federació. Abans deies això, diu, no som professionals, però hem d'actuar com si fóssim professionals, i ens entrenem amb la mateixa dedicació, però no sé com es gestiona un vestidor que no és professional, però que ha d'actuar com si fos professional. És a dir, un vestidor que et ve un tio que ve de treballar 8 hores i que potser ha tingut un dia horrorós o un dia magnífic, o que ve un tio d'estudiar i que li acaben de suspendre 3 exàmens de la universitat. No ha de ser senzill gestionar això, Toni.
No, no és fàcil. Però bueno, al final els nanos, els jugadors, són bastant professionals. Ells els hi agrada. Amb el Cerdanyola la majoria no han jugat per diners. Evidentment que ha sigut sempre un equip molt... molt complidor el Cerdanyola en aquest sentit, i això és molt, molt important en aquestes categories, però la veritat és que ells m'ho han posat molt fàcil. Jo soc molt exigent, i és veritat que cadascú ve d'una idea diferent. Un és guàrdia urbano, l'altre és a treballar a un banc, l'altre treballa a un gimnàs, l'altre estudia... Bueno, hem sabut també doncs, interrelacionar bé les feines i els treballs durant els entrenaments, perquè quan acabin de treballar això no sigui un suplici, sinó sigui que et puguis alliberar, que et puguis gaudir, i que a la vegada estem, doncs, ens estem nutrint d'idees doncs, per fer-les funcionar a l'hora de competir. No? Crec que, en aquest cas, he tingut la sort de portar moltíssims jugadors, perquè en aquestes 14 temporades i pico he portat moltíssims jugadors, i la veritat és que m'ho han posat la majoria, o pràcticament el 95-98%, perquè sempre tens sensacions i jugadors que potser doncs, fas fora perquè futbolísticament no t'has equivocat, doncs m'ho han posat molt fàcil, i la veritat és que amb això el jugador és clau.
Demà m'ha vist una entrevista de Valdano amb Leo Messi, que se n'ha fet algun abans, i hi ha un moment que Messi diu irònicament que Guardiola li ha fet molt mal al futbol, no? Diu, perquè en el sentit que molts entrenadors volen ser Guardiola sense els seus coneixements i sense la plantilla que té Guardiola per jugar com vol Guardiola. Això era el futbol que tu has trepitjat? També cada cop has notat que te'n vas trobant més de gent que vol practicar un futbol que potser no és l'idoni per segons quina categoria?
Bueno, trobes moltes coses. Evidentment que nosaltres, per exemple, pels tipus de camps que hem tingut, hem sigut un equip molt, molt, molt vertical i sempre s'han posat el cartellet de que l'equip no jugava molt directe. El que a vegades sí que ha faltat és una mica de respecte per l'estil de joc que nosaltres teníem. Al final, el tema de jugar com jugava aquell Barça, jo soc del que penso que només hi ha un equip al món que pogués jugar com jugava aquell equip, no? I eren ells mateixos, no? I una mica aquella selecció que va ser, doncs, va estar a un nivell altíssim, i va guanyar doncs, dues Eurocopes i un Mundial. A partir d'aquí, tot el que més et pot semblar, però mai serà el mateix. Aquests jugadors són és innegociable, no hi haurà més jugadors com aquests. Moltes vegades la gent al Barça diu si Pedri, que si Iniesta, Xavi, això no. Això, de moment, és tabú, és un nivell molt superior, molt gran. I això amb el futbol, doncs, bueno, jo entenc que la gent vulgui jugar i que vulgui posar que aquest tipus de feina que el Pep va fer amb el Barça doncs hagi donat idees a la gent. Però transmitir-les de la mateixa manera o voler fer el mateix, jo crec que no és beneficiós perquè tu no tens les qualitats ni les característiques dels jugadors per poder fer aquesta feina. Ara, que pugui ajudar la gent, indubtablement, hem d'aprendre dels millors. I el Pep, el Barça va ser el millor de llarg. I aquell equip va ser, doncs jo crec que passaran... Nosaltres potser igual ni ho veiem, veure un equip d'aquella manera, no? Però al final has de ser intel·ligent i quedar-te amb el millor de cada un i del que tu creus que et pots fer en funció del camp que tens, de l'estructura que tu tens a nivell econòmic com a esportiva i sobretot dels jugadors que tu puguis tenir, no?
Però tens la sensació que aquest estil, que segurament, vaja, no, pel que m'explica la gent que veu sobretot partits teus, no? I tu també ho deies, de futbol més directe i així, està sent més mal vist a mesura que passen les temporades, és a dir, que quan tu començaves sent entrenador ningú no et discutia si jugaves més directe, menys, sí, si feies un 4-4-2 clàssic i que ara, t'analitzen, no? Diuen, no, he guanyat, però no heu fotut 3 passades seguides, no? I això abans no es discutia, això, Toni.
Estem d'acord. Nosaltres, moltes vegades, la gent no té que jugar a l'equip directe, i moltes vegades he tingut conversa amb alguns jugadors, bueno, l'estilo... Però després, quan hem trobat un equip que ha jugat com juguem nosaltres, ens hem donat compte de que és molt difícil defensar aquest tipus de joc. Ostres, això que nosaltres, o que ens critiquen el que fem, després és difícil de defensar. Cada vegada hay que jugar bien al fútbol. Jugar bien al fútbol és una paraula molt... Això t'entindria per molts programes, m'entens? És molt... Jugar bé al futbol és guanyar. Guanyar, competir bé, saber fer el que fa en cada moment, i amb el que tu tens, amb les eines que tu tens, fer-les servir de la millor manera per competir de la millor manera. Però el que tu dius, estic totalment d'acord, cada vegada més està pitjor vist aquest tipus de futbol. Però bueno, al final, jo sempre dic el mateix, quan et diuen que este equipo sabe lo que juega, això ja és molt important, perquè això vol dir que tens una idea i que la gent ho té clar, i per tant, doncs, jo respecto totes les idees, però entenc que aquest tipus de futbol que hem vist als nivells doncs, tan alts, doncs, facin que això cada vegada doncs, agradi menys.
Quin ha estat el jugador, diries, més talentós que has dirigit fins ara?
Han hagut jugadors molt bons durant totes les temporades. jo més catalantós diria el jugador, potser millor el jugador més jugador, més professional, és el Dani Martí, futbolista que té 40 anys, que encara està jugant i que va deixar el futbol un any per fer-se guàrdia urbà, que en parlàvem abans, no, de tenir un, i crec que és el jugador més professional. Però clar, jo he tingut a Isaac Becerra l'any passat, que em sembla un professional com la Copa d'un Pi. He tingut jugadors doncs molt bons. Si començo a anomenar, segur que faré malament perquè en deixaré molts de molt de nivell. Aquest any Max Marcet està fent un estampor. Clar, està jugant, estem pensant que he entrenat a molts jugadors en categories inferiors i que ara estàs més a dalt i els jugadors que tens ara, teòricament, han de ser jugadors amb més qualitat, amb més talent. Però jo crec que el Dani Martí i l'Isaac Becerra potser són els jugadors que per lo que han sigut, per sobretot l'Isaac, no? Perquè ha sigut un professional, ha sigut un trofeu Zamora, no? Amb el Girona, no? Sí, per sí, tant, sí. Doncs, aquests dos jugadors diria que han sigut els jugadors que més m'han semblat futbolistes professionals. Encara que et diria que no sé quan s'hauré digit, si 500, si 600, allà al Cerdanya no ho sé, he dit una quantitat ara per dir-la, eh? Però m'he trobat jugadors molt seriosos, molt professionals, i gent que ha treballat molt bé i que han sabut estar a totes les alçades en el moment que es necessitava, no? Cada temporada són molt llargues, s'ha d'estar parat, separat, quan has de sortir competeixes, però ja dic, la pregunta que tu em feies, el Dani Martí i l'Isaac Becerra, per mi han sigut els jugadors més professionals.
Ara continuem, Toni, deixem actualitzar algun marcador d'aquesta Copa del Rei, Molló, amb algun primer encara implicat.
Sí, crec que m'ha encantat el final de la Reial Societat, que ha acabat guanyant 1-4 al camp del Cazalegas, per tant la Reial ja passa ronda. Està guanyant l'Atlètic Club 0-1 al camp de l'Alzira, minut 39 ha marcat Ramon Berenguer, i continua perdent l'Almeria al camp de l'Arenteiro Gallec, 40 de la primera. Una errada en sortida de pilota de Kaiki Matusera ha provocat el gol dels locals. Arenteiro 1, Almeria 0.
I com ha arrencat el partit de Nadal al Masters?
Doncs mira, som al primer set, 3 jocs iguals entre Nadal i Fritz. I també tenim a Itàlia destacat el Juve 1, Lazio 0, el descans.
Ja que hi som, ens actualitzem també pel que fa a informació general amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Doncs comencem amb la derogació del delicte de sedició, perquè demà escoltarem el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquí a RAC1, parlant sobre aquest i altres temes. Jordi Basté, l'entrevistarà en directe a les 9 del matí al Món a RAC1. Aragonès respondrà, entre d'altres qüestions, les paraules que avui ha dit a La Vanguardia el president espanyol Pedro Sánchez, com per exemple que l'article 155 de la Constitució s'hauria d'haver aplicat molt abans, l'any 2017.
La principal lección que tenemos que extraer de todo lo sucedido en 2017 es que tendríamos que haber activado antes el artículo 155 de la Constitución y haber intervenido una situación que claramente había descarrilado con las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament de Catalunya.
Per cert, que sobre la reforma del Codi Penal també ha parlat avui Jordi Turull, el secretari general de Junts, diu que la mesura modernitza la repressió.
Pedro Sánchez crec que ho ha dit molt clarament i Patxi López encara ho va dir més clarament. Sí, sí, aquesta reforma obre la porta que tornin els exiliats per anar a la presó, sí, sí. I com poden competir nosaltres amb això, no hi donarem a favor. El que es fa no és eliminar la repressió, el que es fa és modernitzar la repressió perquè tingui una homologació a nivell europeu, però aplicant l'esprit i el criteri de la cúpula judicial espanyola, que ja sabem com les gasta amb l'independentisme.
Segons Turull, la reforma no és una derogació, sinó una substitució. A Madrid, 200.000 persones han sortit al carrer per protestar està contra la política sanitària de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Els professionals defensen el sistema públic i clamen contra la gestió que en fa el PP. Són paraules de la secretària del Sindicat d'Infermeria de SATSE a Madrid, Teresa Galindo.
Hay un orden, no hay una programación, están abriendo los centros que supuestamente son de emergencias o de urgencias hospitalarias sin un control. Yo creo que esto lo que está suponiendo es un desgaste a los profesionales y a la población.
La protesta estava convocada per col·lectius de treballadors sanitaris. I demà els transportistes tornen a la vaga. La intenció és reclamar millores laborals i exigir al govern espanyol que es compleixi les lleis de costos. L'aturada la convoca la Plataforma en Defensa del Transport i les principals associacions de camioners no li donen suport. Tampoc els sindicats, Comissions Obreres i UGT.
Gràcies, Bàrbara. Bona nit.
Bona nit.
Qui ha guanyat, per cert, el Gran Premi del Brasil de Fórmula 1, Molló?
Doncs l'ha guanyat a Russell. De fet, hi ha hagut doblet de Mercedes. Russell primer, Hamilton segon, tercer, Carlos Sainz. De fet, podi Sainz, quart Leclerc, cinquè Alonso, bon paper també, i després els dos Red Bulls, el campió del món Verstappen, sisè, Checo Pérez, setè.
Conversarà amb Toni Carrillo durant 15 temporades entrenador del Cerdanyola fins aquest mes d'octubre. Quin és el camp més complicat que deus haver visitat com a entrenador, Toni?
Ui,
hi ha uns quants, la llista és llarga, no?
Sí. Bueno, a veure, al final... A mi m'encanta competir, però bueno, tampoc dir-te una així puntualment, no sé què dir-te, no? Crec que hi ha molts camps. Complicat, bueno, jo quasi destaco doncs, jugar camps com jugar a Camp dels Pajaritos l'any passat va ser molt maco. Va ser una cosa, una data històrica per l'entitat, per tots nosaltres, ens va agradar moltíssim. Però camps difícils, bueno, sempre que vas a jugar a Camp de l'Europa, Camp de Sant Andreu, aquests camps són camps que la gent és afició i apreta i... I a mi m'agraden.
Però aquests t'agraden, no?
Sí, a mi m'agrada Camp d'Europa. Jo, que he sigut del Júpiter, que som sempre no rivals, no? Entre cometes, eh?
Sí.
Doncs sempre han hagut gent que es dirigeix a mi i aquestes coses a mi sempre m'agraden. Són coses que, bueno, que no deixa de ser futbol, no? De tota la vida, no? Ja m'ha de romàntico, però és la veritat, de fa molts anys, no? Però, bueno, no són camps dolents, són camps fantàstics per competir, per jugar. I, bueno, ara, doncs, no sé dir-te un que sigui dolent, però a mi, contra més ambient hi hagi i més soroll hi hagi més entrenador em sento.
I la sensació que estem recuperant una mica aquestes rivalitats, Toni, que comença a haver-hi grupets allò de gent jove que el diumenge al matí, en comptes de passar la ressaca a casa, van allà, fan una penya, segueixen l'equip aquí i allà, se'n van a dinar i després van al camp on jugui el seu equip, no sé, no? Veus cada cop més clubs que aconsegueixen arrossegar una miqueta més de gent que fa, o almenys és la sensació que tinc, algunes temporades.
Sí, la veritat és que hi ha grups que s'estan organitzant i tal, però bueno, al final tot això és bo sempre i quan després la gent sàpiga estar a l'alçada dintre dels terrenys de joc.
Sí.
Jo crec que això, doncs, a Cerdanyola no ho teníem, no? Sí que és veritat que la temporada passada es va mobilitzar molt el futbol base i ens van vindre a animar molt i això sempre ho hem agraït, però s'estan organitzant doncs, clubs històrics que potser havien baixat una miqueta doncs, el que ha passat amb el futbol, no? Cada vegada hi ha més futbol televisiu, cada vegada hi ha menys gent als camps, però bueno, això sí, està dintre d'una normalitat i d'animació i és positiu per lo que és el partit i per la gent, doncs jo ho veig bé. A mi, jo he vist partits fa 30 anys Júpiters Badalona o Júpiter Europa amb 2.000 persones. Això ara mateix és inviable, no? I per tant, doncs això, és veritat que abans doncs, a més hi havia un partit que era el dissabte a la nit i a la tele i el de més era tot ràdio i a la mateixa hora i... I era apassionant, perquè a mi m'encantava tot allò, no? Però ara això ha canviat, això ha canviat i per tant, doncs, ara, doncs, si hi ha grups organitzats, sí que és veritat, però si hi ha un bon comportament i animen bé, ojalà hi haguessin molts.
Els àrbitres creus que han respirat una mica tranquils sense el Toni Carrillo a la banqueta o no, Toni?
Bueno, jo tinc bona relació amb els àrbits. Bé, he tingut algun problema que un altre, segur, però... Els coneixo a tots, vull dir, i tinc molt bona relació amb tots, des de la Japarà, amb el Xavi Moreno, amb el Jordi Martínez, gent que coneixo de sempre, però amb els àrbits sí que a vegades, anys enrere potser he tingut algun problema, però últimament no he tingut cap problema, al contrari, els coneixo a tots i em mobilitzo jo mateix doncs, el tema d'estar amb a Cerdanyola al Vallès perquè a principi de temporada vingui sempre un àrbitre i ens doni sempre les últimes instruccions, les novetats. O sigui, crec que és un col·lectiu que és molt difícil de poder mantenir mentalment sempre com estan ells preparats per poder doncs competir, perquè també ells, és el que deien sempre, no? Ells volen puntuar per pujar de categoria, però si tinc que fer una valoració, sí que he tingut algun problema que un altre, però en general diria que amb molt bona relació amb la major part d'ells.
Quina opinió et mereix el VAR a tu, Toni?
Bueno, el VAR ens té una mica, tots una mica, doncs, bojos. Jo crec que està bé que estigui el VAR, crec que no poden haver-hi accions. Clar, ara, per exemple, veiem partits com el que hem vist ara de Copa,
que
no, i ara estem una mica raros, no? Dic, ostres, si esto no hubiera sido gol, el resultat hubiera sido otro, no? El VAR, el que passa que hi ha alguna sèrie de coses que la gent ha de saber entendre. Hi ha moltes vegades que la gent discuteix coses que, hòstia, si esto es amarilla i tal, però el VAR està per una sèrie de coses, no per totes. I també jo crec que molta culpa que el VAR no estigui, o que la gent no acabi d'agradar-li el VAR, és perquè la gent no entén verdaderament per què serveix el VAR. Vull dir, està molt clar que han de ser jugades puntuals, però no es revisa tot. No, si és fora de l'àrea aquella mano, ja no hay que hablarla, perquè és una interpretació, és una història. Si és dintre de l'àrea, sí. Vull dir, jo crec que ens necessita també molta gent que sàpiga més de futbol i que sàpiga més d'aquestes coses per valorar d'una forma correcta el que és el VAR. Jo penso que és una eina boníssima, però que continuarà evolucionant. Mida a mida, mica en mica, i cada vegada anirà millor, però jo crec que a l'alçada de la vida que estem, tal com està el futbol en aquests moments, jo crec que és necessari i crec que ajuda.
Ah, veiem dades aquests dies de nombre d'expulsions a la Lliga Espanyola comparats amb expulsions a la Premier, vaig a la Bundesliga, la Sèrie A, i la diferència és brutal, doble o més del doble, sí, d'expulsions, sí, a la Lliga Espanyola que no passa en les altres grans lligues europees.
Sí, jo crec que també s'estan... estan veient molt futbol de primera divisió aquestes 4-5 setmanes i moltes expulsions, i sí que és veritat que hi han topades, hi han cops que sí que potser doncs s'han de revisar, però també ha de passar que des del VAR el que millor veu com està la situació és una mica dintre del terreny de joc. Fora del terreny de joc no és tan fàcil. A vegades jo crec que han hagut expulsions que es podien haver evitat.
La càmera lenta, no?, que a vegades aquell, fa molt mal, o
aquell,
no?
Sí, potser sí, perquè a vegades hi ha cops que semblen que han sigut molt, molt més del que finalment no ha sigut. Jo crec que hi ha trepitjades. Aquestes entrades per darrere, aquestes trepitjades. Però jo aquestes empentes o aquesta petita clatellada, jo crec que si no, acabarem veient partits com el Betis-Sevilla que vam veure fa 10 o 12 dies, o algo així, i que va ser una llàstima que acabés 9 contra 10, perquè ja no veus, a nivell futbolístic, veus molt poques coses, quan són dos equips, sobretot el Betis, un equip que està jugant fantàstic, i el Sevilla sembla que es vol recuperar, llavors un derbi d'aquests, ostres, 11 contra 11, el veus, t'agrada, l'analitzes, però en tantes expulsions això va ser un ball de bastons que no convida.
Sí, és que fins i tot acabat el partit, Papu Gómez va dir que per ell no era expulsió de Fekir, ell que va rebre el cop de Fekir. Acabat el partit deia, és que això és futbol, diu, això groga si vols, diu, però això mai ha de ser una expulsió. T'ho diu el futbolista,
això. Sí, jo crec que això a Anglaterra potser no hauria sigut expulsió, sincerament. Per tant, doncs, bueno, no és fàcil també, l'àrbitre està allà, però l'àrbitre en aquell moment està a moltes pulsacions, però el del VAR ha de veure també on està el llistó. No és fàcil arbitrar, i a part no és una cosa cada... hi ha tantes jugades, cada jugada és diferent, és molt, 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 molt complicat, i després perquè està en boca de tots i tothom està en contra, i això tampoc ajuda.
Què farem amb el teu espanyol aquesta temporada, Toni?
Ai, Déu meu. Bueno, no sé, jo sóc molt periquito de sempre i tal. Bueno, la veritat és que una mica decebut amb el que està passant amb l'equip, no? En general, s'han de fer de jugadors que jo crec que haurien d'haver continuat. Després, l'equip està molt, molt descompensat, molts problemes a la porteria, ja no és un problema de dir si els porters són bons o dolents, sinó ostres, que són un tipus de jugades raríssimes, vull dir... I jo no crec que l'Econ sigui tan mal porter, no serà tan mal porter, però les coses estan sortint. Però la pregunta és, potser Diego López podia haver jugat un any més a primera divisió amb l'Espanyol, i ara mateix avui ha jugat a Can del Mollerussa, perquè és el suplent del Rayo,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo crec que hi ha coses que o un central com David López, que sí que està una mica al final de la seva carrera, estigui fent bons partits al Girona, i tu tinguis tants problemes defensius. Hem d'analitzar coses. Jo penso que l'Espanyol, des de la direcció esportiva, no està acabant de no sé, no vol dir que els que ho portin ho facin malament, però no estan dando con la clave, i penso que si no reforcen l'equip, potser patirem bastant.
Sí, veus l'Espanyol, sí, patint, sí, depèn del mercat d'hivern, patint per mantenir la categoria.
Sí, perquè l'Espanyol ha d'intentar, doncs, com a mínim, firmar un porter, apuntalar-se amb un lateral dret, un central, i buscar algun jugador de banda que no tenim, jugar amb Bradway i Puado a les bandes, tenint un delante centro con José Lu, no és el millor. Crec que aquests jugadors deurien estar molt més a prop de José Lu, i tenir jugadors, doncs, per exemple, hi ha un jugador que està a punt de firmar, que és Luis Rioja, un jugador de l'Alavés, un bon jugador, algun jugador de banda que pugui ajudar i pugui centrar pilotes, tenint un delante centro com el que tenim. Que
el millor rematador de cap de la Lliga, segurament.
El millor dels millors,
sí.
I tenint a Bradway més a prop d'ell, i a Puado arribant d'una segona línia, que és quan ho fa millor. Bueno, és molt fàcil veure-ho des de fora. El dia a dia jo sé el que és, i per tant, doncs, a veure si tenim sort, el Diego dona amb la tecla i l'equip continua un any més a primera, que per mi és l'objectiu principal que ha de tenir l'equip, encara que la gent, l'afició de l'Espanyol som massa exigents, i a vegades hem de tocar de peus a terra, que és molt difícil, i la gent no es dona compte que tenim un camp fantàstic, que l'hem fet, que és fantàstic, que abans que fa uns anys no teníem res després de Sarrià, i ara mateix tenim un camp fantàstic, i la veritat és que hem d'acabar de pagar-ho tot. I si tenim que mantenir uns anys de la categoria, anirem poquet a poquet, però el que més em preocupa aquest any és que l'equip es pugui reforçar, perquè ara mateix el veig molt descompensat i em preocupa.
Acabo, vas parlant del Mundial amb argentins, això que arrenca diumenge que ve, a partir del dilluns 11 del matí, 2 de la tarda, 5 de la tarda, 8 del vespre, 4 partits per la vena cada dia. D'aquests, Toni, quants cauran diàriament?
Bueno, cauran-se algú, alguns cauran. També tinc que treballar, però en principi, bueno, està clar que els partits, bueno, la majoria, m'agrada molt i ho veiem, i amb el Criu també li agrada, i analitzem tot, i esperem que la selecció espanyola doncs faci un bon paper, i ja està. El Mundial és fantàstic, també. Passa que aquestes dates doncs, bueno, són estranyes pels clubs, perquè ara els clubs donen vacances, després tindran que fer una mini pretemporada, el dia de nit ve ja crec que hi ha un derbi.
Sí.
Bueno, la veritat és que, bueno, és estrany, és novedós. Bueno, veurem com els jugadors... Potser veurem un Mundial no millor amb més ritme, perquè l'estat físic dels jugadors és millor, perquè porten pràcticament 2-3 mesos com aquell de treball. Veurem com surt. El normal és fer-lo a l'estiu, no? Però bueno, s'ha decidit fer-ho així i a veure-ho, a gaudir-ho, que és el que ens agrada.
Com te'l mires, però, tu, un partit, per exemple, un partit del Mundial, que no sigui de la selecció espanyola, és igual, una Argentina-Mèxic, te'l mires amb ulls d'entrenador sempre o arribes a poder gaudir
moments,
un partit sense...
Moments i moments. Sí. Hi ha moments, algunes jugades que, ostres, això està bé, i inclús hi ha coses que, en el moment que la veus, amb el grup de WhatsApp del cos tècnic, ¿habéis visto esto? ¿Habéis comentado esto? Bueno, m'agrada ser aficionat, també, perquè, escolta, no sempre és el mateix, i diria que el 50-60% del partit me'l miro com si fos un aficionat, però quan hi ha jugades, bueno, o situacions de sortida de pilota, o alguna situació que no estàs acostumat a veure, doncs les valores i van al teu cap. Evidentment, aquests partits ens nutreixen els entrenadors per moltes coses, per el que dèiem abans, no? S'ha de saber després utilitzar-ho de la millor manera correcta, però a mi m'agrada molt el futbol, el veig com a aficionat, que també vaig quan vaig a l'RC d'Espàdium, vaig com a aficionat, però també com a entrenador. Així, d'aquesta manera, continuo aprenent i continuo gaudint.
Home, oblidar o deixar de banda la pasta i el pollastre allò a la planxa del prepartit també es deu haver agraït, no, Toni? Amb bueno, aquests viatges passat, que fèieu ara aquesta sí, temporada i l'anterior, no? El menú molt variat no és, no?
No, perquè per les nits fèiem menús, bueno, totes les nits els jugadors feien conya. Mister, lo mismo, digo, ¿qué queréis?
Mariscal.
Si jo que soy el míster, també como con vosotros. Sí. Que al final alguna vegada vam canviar nosaltres, eh? Vam fer un dia, vam anar a Teruel i vam dir, escucha, vamos a hacer algo diferente nosotros, porque escúchame, si me tengo que comer un trozo de pollo a la plancha, me va a dar algo. Que lo como durante... Mi mujer ya me lo hace durante la semana. Bueno, la veritat és que, bueno, sí, també al final no dones, quan estàs a casa o fas coses, tampoc et dones compte del que menges i potser és el mateix. A mi no és una cosa que... M'ha agradat, eh? Aquesta aventura d'aquest any i pico de viatjar, de dormir fora. És veritat que jo sóc molt, molt familiar, molt de casa, molt d'estar amb la família, amb els fills, de veure el nano jugar els dissabtes, i alguns dies no ho he pogut fer, no? Però la veritat és que les concentracions, com ho hem fet de la millor manera i molt professional, i la gent que portava al meu costat era gent molt, 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 molt capficada i molt professional, ho hem gaudit i ja dic, millor no comer pollo a la plancha con arroz a la cubana, i això també s'agraeix, pues bueno, si he de comer-se algun entrecot, algun xuletón, pues lo hacemos también.
Tant en tant sempre va bé per la dieta, segur. Toni Carrillo, un plaer, moltíssimes gràcies, que et veiem aviat en una altra banqueta del futbol català, vaja, o no català, que et veiem aviat en una banqueta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Toni Carrillo, el Superesports de RAC1. Farem una pausa, 4 minuts i les 10, i continuem parlant de futbol amb un seleccionador de l'Iraq que ha treballat molts anys al costat de Luis Enrique.
Superesports amb Xavi Puig. RAC1. Si estàs vivint una situació insòlita.
Mi vecino vive en el bajo, encima de mí. He instalado un váter con triturador que desemboca en el sumidero de mi patio.
Ets víctima d'una injustícia o fa temps que intentes resoldre un problema gros?
Li diuen que hi ha unes excavadores, que estan tirant un mur a terra de casa, que, bueno, sóc espantat.
Posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC1.
Com és viure aquí en un pis de 7 metres quadrats?
Cada nit amb molts problemes, baralles, crits, malsons... Pensa que d'habitació a habitació n'hi ha un metre.
I nosaltres t'intentarem ajudar.
Volvimos y el tubo del váter ya no estaba, así que muchísimas gracias.
L'actuació de l'Ajuntament no ha estat la millor, ha estat una errada de l'inici.
Estem bé.
Un barri molt tranquil, amb espais naturals a prop, a nivell emocional molt millor.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Saperes, tu tens clar a qui animaràs al Mundial de Qatar?
Clar, no, claríssim. Vaig amb l'Argentina. De fet, vaig amb Messi. És l'última oportunitat que té d'aixecar un Mundial i l'ha de guanyar sí o sí.
Joan Lluís, tu tens clar a qui donarà suport?
I tant que sí, als Països Baixos.
Per què?
Home, no pot ser que el país de Cruyff, el país dels tulipans, no tingui un Mundial de futbol.
Oriol Jové, amb qui vas tu?
Home, a mi com a lleidatà he de donar suport a la Bèlgica de Robert Martínez, Balaguer il·lustre.
Ballera, tu saps a qui animaràs al Mundial?
Jo amb qualsevol selecció africana.
Per què?
Perquè no l'han guanyat mai. I crec que pot ser perfectament el Mundial del Camerun.
El tu diràs, no tenim massa clar a quina selecció donarem suport durant el Mundial de Qatar, però tenim el millor equip per explicar-vos tot el que hi passi.
Viu el Mundial de Qatar a RAC1. RAC1. Tots som Mundial! RAC1.
Atenció, atenció! Se fa saber que cada dia, de 12 a 1 del migdia, hi ha un programa a la ràdio realitzat per una colla de desustanciats i bocalatges.
La competència.
Així se diu el programa, sí.
14a temporada.
14 temporades? Estos duren més que un borratxo despedint-se.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Carnusos! Ja t'us ho he dit.
RAC 1. Tots som 1. Superesports a RAC 1.
Explode like a dynamite if I can't decide, baby.